Bon dia, bona tarda o bona nit. Som l'Uri i el César, i sigui l'hora que sigui, esteu escoltant el podcast de la Universal.
That's life.
That's life.
That's what all the people say. You're riding high in April, shot down in May. But I know I'm gonna change that tune. When I'm back on top in June, I said that's life.
That's life.
And as funny as it may seem, some people get their kicks.
Avui esquarterem el teu instrumentista preferit.
Hosti, César, ara em fa la sensació que feia molts dies que no sentia aquesta frase, eh?
Doncs sí, uns quants.
Sí, i això que fa 15 dies que vam treure un capítol.
Sí, sí, sí.
Però em fa la sensació que... com si hagués passat més temps.
En 2 mesos.
Més o menys.
Més o menys.
Podria ser. Mm-hmm. Saps de qui parlarem o no?
Sí, jo sí, clar.
Jo no, digue-m'ho.
Vols que t'ho digui, en sèrio?
No, no, prefereixo no saber-ho. Posaré la música, a veure què tal.
Any 51, Norristown, Pennsylvania, Estats Units d'Amèrica. L'Stephanie Hapala és una ama de casa d'ascendència sueca i finlandesa. El seu marit, el Jack, és cantant i també un reconegut percussionista de la zona. Junts conformen una família catòlica del més convencional.
Molt bé. Família catòlica, convencional, la cosa pinta bé avui, César.
I tant.
Així haurien de ser les famílies catòliques i convencionals.
I apostòliques.
També, i romàniques.
I romàniques, eh? No romanes.
No, no, romàniques. I tant. I romàntiques.
I romàntiques. Catòlic i romàntic, sí, està bé. L'1 de desembre tindran la seva primera criatura, el John Francis, el nostre protagonista d'avui.
John Francis?
John Francis.
Jo conec un Francis, però John Francis sembla que no sé qui
és. Està mort?
No, el que jo conec, no.
Està ben viu.
Viu en altres dimensions, potser.
Eteri, és un ser eteri.
Totalment, totalment eteri.
El Jack i l'Stephanie són aficionats al jazz i particularment d'artistes com Count Basie, Benny Goodman i Tony Bennett. I també són aficionats del béisbol.
Bueno, bona combinació. Bona jazz i béisbol.
Jazz. Jazzball, no?
Bass jazz.
També. El petit John Francis mira tots els partits amb el pare i d'aquí li vindrà el sobrenom de Joko, en referència a un conegut àrbitre de la Lliga Nacional de Béisbol, en Joko Conlan. El Jack i l'Stephanie tindran 2 fills més. Però en Jack es comença a torçar. Cada cop apareix més per casa.
Uf, a l'adolescència o què?
No, no.
O ja de petit.
És el pare aquest. És el pare.
Ah, hòstia.
El pare.
Uf. Ja.
Sí, ha tingut dos, li ha fet 3 fills, a la dona, han fet 3 fills, i ara ja comença a torçar.
Uf, pel mal camí, no?
La seva vida de músic i la seva creixent afició a l'alcohol comencen a deteriorar la convivència.
Sí, l'alcohol i la música a vegades deterioren les convivències.
Bueno, jo ja començo a lligar els estrets, clar. Mm-hmm. Família catòlica, convencional, alcohol...
Sí.
Ja deu ser això, no?
Sí, va per aquí, la cosa va per aquí.
Va per aquí. L'any 59, la família s'estableix a Florida, prop de Fort Lauderdale, la Venècia d'Amèrica.
Està inundat o què?
Segurament. Però t'has fixat que sempre diuen la Venècia de no sé on, la Venècia de no sé quan? Hi ha moltes Venècies, no?
Sí, autèntica només n'hi ha una, però...
Està en Puria Brava, no, la Venècia?
Sí, aquesta és molt antiga, per això.
Sí.
Però deu ser perquè està envoltat d'aigua, no?
Segurament.
Com les Canàries.
Com les Canàries.
O Formentera, vull dir Formentera.
Oh. Amb 8 anys, el petit John Francis és inscrit a l'escola catòlica de Sant Clement. De portes en fora és un nen aparentment feliç. Juga i neda en una platja propera i reparteix diaris amb la seva bici.
Molt bé. Un nen com cal.
Sa.
Neda, sí, sa.
Responsable.
Responsable, reparteix diaris amb les notícies sensacionalistes. Mm-hmm. Perfecte.
Sí, sí.
Tot va bé avui.
Tot va bé. L'Stephanie s'esforça per tirar endavant els nens, però hi ha dies que per menjar només tenen un gofre i un refresc.
Uf, això ara, cuidao, eh? Ara...
Estan molt bons, els gofres.
Sí, sí, però si és l'únic que tens per menjar, avui en dia hauria de ser un gofre vegano i un refresc sense sucre i sense gas. Exacte. I fet de fruita natural.
Perquè, Uri...
Acabat d'exprema.
Ah, clar. Perquè el gofre pot ser de tofu, no, també?
De poder ser, podria ser.
Tu t'has preguntat, perquè clar, vegan, no sé què, tal... Aquestes coses, el tofu, o que tot és, com es diu això, de soja... Vull dir, jo crec que jo m'estic imaginant un sense ficció d'aquí a 20 anys, dient totes les... No les bondats, no. Totes les dolenteries
xungo,
de tot
no?
això.
El xungo del menjar eco. Sí.
Sí, perquè tot es fa de soja, hasta les carreteres, quasi ja.
Aquest m'ha agradat, eh?
T'ha encantat, eh? Doncs això, l'Estefanie s'esforça per tirar endavant els nens amb aquest plan, perquè el marit no apareix per casa i no tenen diners.
Sí, sí, un gofre i refresc i vinga, nen, a jugar, a repartir diaris.
Exacte. A pesar de les dificultats que passen a la llar, derivades del comportament erràtic del pare, en Joko és un nen entusiasta. Les seves passions són el béisbol i el futbol americà, però sobretot la música.
Mm-hmm. Bueno, bé,
d'això
creatiu,
es tracta, no?
Creatiu.
Si no, no estaríem aquí ara.
Sí, exacte, sí.
Ja des de ben petit, escolta música a totes hores en un petit transistor, amb el que arriba a sintonitzar algunes emissores cubanes.
Mm, bona música, eh? Salsa.
Sí, mira, molt.
Salsa.
Som a l'any 63, i fa sonar la guitarra del seu germà Gregory amb tota facilitat, com si l'hagués agafat sempre.
Mm-hmm.
Pim-pam. Encara que l'instrument que ell vol tocar és un altre. Amb els calerons que s'ha tret amb el repartiment de diaris, John Francis, Joko, aconsegueix comprar-se una bateria, l'instrument que l'apassiona.
Oh, o sigui que parlem d'un baterista o què?
Sembla, no? Sembla.
Comença amb la guitarra, però li apassiona la bateria.
Anem per aquí.
El d'aporrejar els instruments sí, i els nens que els hi mola.
Donar cops, els nens li agrada donar cops.
Sí.
A l'escola, en només 13 anys, forma el seu primer grup musical, The Sonics, un grup de versions dels Beatles. No confrontar amb els de Sonics, aquells australians. Mm-hmm. Aquest era un grup d'adolescents de curta durada.
Sí, feien versions dels Beatles, no?
Sí.
Ara però, que ningú fa versions, ja.
No, però bueno, estem parlant de 63. Però vull dir, quan volia dir un grup d'adolescents de curta durada, volia dir de curta durada el grup, no els adolescents.
Vale.
Durant el que duren.
Sí. Durant un temps.
Un temps llarg, sembla. Cada cop més llarg.
Sí, eterna adolescència.
Sembla que la bateria se li dona bastant bé, però un dia jugant al futbol es lesiona el canell. I el nostre petit protagonista precisa de tractament quirúrgic.
Hosti, es va lesionar.
Sí, pobret. Un cop recuperat, intenta tocar la bateria de nou, però ja no se li dona tan bé com abans.
Hòstia. Ja. No com el de Def Leppard, que va acabar tocant amb un braç, no? Només.
Hòstia, sí. Aquest no va tenir suficient enginy per provar.
I què va fer? Va deixar la música?
No.
Ah, bueno.
A veure, el canell lesionat és un impediment, així que deixa el grup. Vale. Potser després marxarà el baixista d'aquest grup. I és així que el nostre protagonista decideix substituir-lo així, agafant el bass. Llavors es compra un Fender i es dedica en cos i ànima a l'instrument. La persistència i dedicació dona els seus fruits. La progressió en l'aprenentatge és tan bona i tan ràpida que encara no havent assolit la majoria d'edat comença a codellar-se amb músics professionals de la zona.
Oh, que crac.
Sí.
Autodidacta, a més, o què?
Autodidacta.
Wow.
Entre finals de l'any 68 i principis del 69, amb 17 anys, comença a sentir-se atret pel jazz i es compra un contrabaix. En John Francis, Joko, està enamorat del so del contrabaix, però la caixa de ressonància és a l'esquerda, segurament degut a la forta calor i la humitat de Florida.
Mm-hmm. Sí, ja sabem que els instruments, amb la calor o amb el fred, es contrauen i es dilaten, i si no vas en compte, pot petar la caixa de ressonància d'un contrabaix.
Sí, home,
tothom sabem. O la corda d'un violí.
Bueno, ja sabem que a Florida la forta calor i la humitat fan aquestes coses.
Sí, ja és...
Digues.
No, els cocodrils, no?
Els cocodrils
que surten del lavabo, no?
També.
On vas a pixar i... Hòstia, un cocodril.
Sí. No té diners per comprar-se un altre, però aconsegueix canviar-lo per un Fender Jazz Bass del 1962. Li trobarà els trasts...
Està.
Potser buscant el so que li regalava el seu estimat contrabaix. És així que neix el seu Bass of Doom. Realment, el baix fretless ja existia, però rarament s'utilitzava. En canvi, el nostre amic s'hi dedica de valent amb aquest estil.
Sí, a més va llimar els trasts,
sí,
no? Va llimar els trasts
sí,
del baix perquè sonés a contrabaix. Sí, i va treure un so espectacular.
Sí, L'estrafolari Wayne Cochran i la seva banda de soul CC Riders necessiten un baixista, i en John Francis es presenta a una audició. Wayne li dona unes partitures que no llegirà, doncs no s'ha llegit música, però decideix contactar-lo en veure la seva habilitat en l'instrument.
Que crac. Sense saber llegir, a tocar.
A tocar. Som a l'any 74. En Joko vol estudiar música i es dirigeix a la facultat de la Universitat de Miami. Els professors veuen que encara que té mancances teòriques, té un nivell tècnic molt alt i uns amplis coneixements sobre diversos estils musicals.
Clar, això degut, farà... degut a, les ràdios que havia escoltat quan era petit, no? Segurament.
Això, sí.
Influències cubanes.
Segurament. La marreja que tenia allà. Què va passar? Que ell anava perquè li donessin classes i resulta que el van contactar com a professor.
Hòstia.
Ostres.
Collons.
I és, a més, aquí on coneix un altre jove professor que també anava perquè li donessin classes i que era el mestre de, guitarra, que és el Pat Metheny.
També, una altra, sí. Una altra bèstia.
Ells van juntar els dos.
Sí, sí, sí.
Ara és Paul Blay, el mític pianista que havia compartit escenari amb Charlie Parker i Charles Mingus, que es fixa en el nostre protagonista i el jove professor de guitarra, el Pat Metheny, i es convida a enregistrar un disc. Després el convidarà per enregistrar una demo el pianista francès Alex Darkey, que en convidar-lo a través de, bueno, una carta.
Perquè en aquella època s'enviaven cartes, no?
WhatsApps. No enviaven WhatsApps, no s'hi venia de gust. No.
Cartes que trigaven a arribar, igual una setmana o dos.
Clar. I llavors, clar, com que no és un teclat, sinó que escrius i tal, potser que quan t'equivoques no pots editar i corregir.
No, home, a mi m'havien enviat cartes que hi havia coses tachades.
Sí, sí,
no?
Sí, sí.
En plan,
sí, sí,
no sé, sí, sí. Hi havia algunes paraules que no estaven ben escrites i hi havia tachones.
Sí, sí.
Tachades.
Tachades.
Sí. Ara sí. No passa amb els emails, no hi ha ni una...
Tachón.
Ni un tachón.
Llavors, l'Alex Darkey, en posar-li el nom en qui venia dirigida la carta... Mm-hmm. Que li va enviar John Francis, com que sabia que tenia un sobrenom, que era el del Joko, que venia del Joko Conlan. El...
Sí, com si algú us digués Brito Arceo, no?
Exacte, sí, exacte. Sí, sí.
O del Cerro Grande.
Del Cerro Grande.
Clar, aquest és més
Manzano,
actual. Gil Manzano. Sí, exacte.
És molt actual. Doncs llavors, li va posar, es va dirigir amb ell, en comptes de Joko, li va posar Jaco.
Jaco.
Sí, al nostre protagonista això li va fer molta gràcia. Molta.
Ah. I a partir d'allà es va fer dir Jaco, o què? Perquè ara ja em comença a sonar una
potser
mica.
Sí, Uri, potser sí, potser sí.
Em vull avançar els aconteixements.
Sí, potser sí. En John Francis Joko assisteix a un concert dels Weather Report, una exitosa banda de jazz fusion liderada pel teclista Joe Zawinul, antic col·laborador de Miles Davis.
Sí, sí, una banda gran.
En aquesta banda dels Weather Report, el saxofonista era el Wayne Shorter. En finalitzar l'actuació, en Joko es presenta al teclista i li diu, senyor Zawinul, toco el baix i sóc el millor baixista del món.
Això és una bona carta de presentació, eh? No pots anar a dir, no, sí, m'he tret aquesta cançó, sé tocar el sol solet... No, no.
Sóc el millor baixista del món.
Així et contracten segur, no?
Bueno, no, el van enviar a pastar.
Collons.
Clar, va dir, aquest tio és un friqui... Que
és un xarlatan, no?
Sí, exacte, un bocamoll o un no sé què, un bocagrossa, no sé. Però finalment decideix donar-li una oportunitat. Doncs escolta una periodista de Miami Herald que li diu que encara que està com un llum, és un geni del baix.
Hòstia.
És per això que el dia següent, el Joko, acompanyant del seu germà Gregory, es dirigeix a l'hotel on s'allotja Joe Zawinul i li deixa una còpia de la demo que havia gravat amb l'Alex Darkey. El músic austríac, Joe Zawinul era austríac, queda gratament impressionat amb el que escolta, però li diu que ell ja està molt satisfet amb la feina que fa el seu baixista, l'Alfonso Johnson. Encara així, s'intercanviaran les adreces per estar en contacte. El nostre protagonista comença a enviar-li cartes i cartes. Cartes pràcticament a diari, un munt de cartes, explicant-li el dia a dia coses sobre la família, doncs mira, avui hem anat al cinema, avui hem fet no sé què, avui hem menjat macarons, i expressant el seu desig de tocar junts.
Ah, a postdata,
postdata,
no?
Postdata, no?
Sí. Ah, sí, si vols podem quedar per tocar, no?
Sí.
La següent carta, postdata. Soc molt bon baixista, t'interessa?
Clar, jo imagino l'últim ja... Escriure tantes cartes cada dia, al final era avui menjant macarrons, vols tocar amb mi? Suposo,
no sé. Ja no menjava gofres, no, per això?
No, ja no. Sinó que no.
I el teu li contestava o què?
Sí, sí, sí. A final del 75, el Joko li envia una casseta en la primera mescla del que serà el seu primer àlbum en solitari. Vale? I aquest, el Joe Zawinul, torna a quedar impressionat. Durant les vacances de Nadal, enmig d'una densa i potent gira de Weather Report per presentar Tailspinning, el baixista Alfonso Johnson informa a la banda de Wayne Shorter i Joe Zawinul la seva intenció d'abandonar-los per engegar un nou projecte musical.
Buah, aquí està l'oportunitat, no? Llavors. Està,
sí.
Aquí...
Sí.
Joko no perd l'oportunitat, no?
Es veu que no. Wither Report està a punt d'enregistrar l'àlbum Black Market. Així que Joe i Wayne decideixen trucar a Joko per fer-li una audició i decideixen escollir el tema Cannonball, en homenatge a Cannonball Adderley, que era un músic que havia tocat amb ells, amb el Joe Zawinul, sí. Wayne Shorter, i que sabia molt l'estió anterior, i volien fer un homenatge i li van fer una cançó per ell. I llavors el van convidar per tocar. Dic, mira, has de tocar aquesta cançó. No? Li va posar la cançó i, bueno, a Joko, que és el millor baixista del món, segons ell,
sí, sí,
no?
Sí.
Jo soc molt bo, va començar a fer moltes notes. I saps què li va dir aquest? Això és literal, eh? No fiquis tota aquesta merda en la meva cançó.
Hòstia, allà.
Ostres.
Amb dos collons, eh?
Amb dos.
Dir-li això al millor baixista del món, eh?
Sí.
I clar, el tio què va fer? Va tirar el baix i se'n va anar, o què?
No, com que, no, encara no. En aquest moment no tenia aquella melagalomania que va tenir després.
Mm-hmm.
No. Bueno, va escoltar i va fer cas. Tras la publicació de Black Market, Wither Report comença una gira per als Estats Units. Els portarà, bueno, per això, per tot el territori americà, però la gira l'acabaran a Europa, concretament al Festival de Jazz de Montreux, a Suïssa, el 8 de juliol de 1976. El nostre protagonista canviarà radicalment el caràcter del Wither Report i catapulta la banda cap a un nou estadi de popularitat. De sobte, omplen grans auditoris. El gran pols que té per mantenir el ritme del baix, el seu infal·lible ritme de semicolxera sempre lleugerament per sobre del compàs com empenyent la banda amb un ímpetu desinhibit, la claredat de les seves idees i la neteja en l'execució dels solos deixa el públic perplex.
Home, no m'estranya, m'has deixat perplex a mi amb aquesta explicació.
M'estava quedant sense aire, jo, ja.
Ja, ho he vist, però has aguantat molt bé. Ets com aquells saxofonistes que fan aquells solos que no s'acaben mai, saps?
Sí.
Però, home, clar, a veure, si era el millor baixista del món, doncs pues, clar, aquí ho va demostrar, no?
Mm-hmm. També aporta un altre element que no és una cosa que no es veu a l'escena del jazz. I és el carisma escènic. Ell tenia un aspecte hippie, omplia escenaris amb els seus balls i salts, vull dir, el sol ja és tot un espectacle, ja omple l'escenari.
Sí, 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 la seva pròpia, la seva sola presència ja omplia...
Llavors comença a llençar el baix pels aires, fa salts, vull dir... Diguem que és un sentit de l'espectacle més propi del rock. Acapara l'atenció en la seva teatralitat. El públic, cada cop més heterogeni, no assisteix a un concert d'una banda de jazz. És més com si fos una banda instrumental, una espècie de grup de rock progressiu. Paral·lelament a Black Market apareix el seu primer disc en solitari. Aquest no té desperdici. Així podien dir com el primer tema, que és una versió del Donna Lee, de Charlie Parker, també el Portrait of Tracy, Used to be a Cha-Cha, o el famós Come Over, on Sam and Dave posen la veu i el grandíssim Herbie Hancock toca els teclats.
Ahí, mestres de mestres, eh?
Mestres de
mestres. Mestres de mestres. Això, tot això pel primer disc, no? Que fa disc en solitari.
Exacte.
Sí, gran disc.
Comença fort.
Jaco.
Es descobreix el virtuosisme del nostre baixista, el seu extraordinari i quasi exclusiu ús d'harmònics, les influències cubanes, la barreja entre el jazz de trets caribenys i arranjaments orquestrals, inclús el funk. El disc ha estat gravat pràcticament d'una sola toma. Poc després de l'aparició simultània d'aquests dos àlbums, el John Francis es converteix en un dels músics més sol·licitats als estudis de gravació.
Home, és que mira, mira.
Sembla que se sent el baix, eh?
Sí, eh? Cada normal no se sent mai el baix, però aquí sí, eh? Sí, sí, això és tenir gust, eh? I tècnica.
Llavors col·laborarà en àlbums de Aldi Meola, Ian Hunter i Joni Mitchell. Atenció, a veure, amb Aldi Meola i Ian Hunter col·laborar amb el seu estil, no? Arriscar les línies de baix, funky, marca de la casa, i els seus típics solos exhibicionista, a mig tema.
Sí, sí, sí.
Però en el cas de Joni Mitchell, aquesta era una cantant i compositora de folk. I la veritat és que sorprèn, perquè no és aquest baix que hem sentit, sinó que és un baix que acompanya melòdicament la poesia de la cantant. Vull dir, és com que és més comedit.
Sí, 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 està més... Sabia sí, les notes on tenien que anar i no calia posar-ne masses, no?
No.
Era un simple acompanyament.
Exacte. Any 1977, Wither Report treu al mercat Heavy Wither. En aquest àlbum, Joko aportarà un parell de composicions, Tin Town i Havona. I apareixerà... Jabona.
Ah, Jabona. Jabón, però a mà, sí. No? Havia entès Jamona. Però hauria sigut massa, no? Què passa?
M'ha fet gràcia.
Ja, normal.
És normal que no m'entenguis bé.
Perquè... Sí.
I apareix als crèdits com a coproductor. Aquest disc serà un gran èxit que superarà en vendes l'anterior treball. Mm-hmm. A l'estiu ja portava més de 400.000 còpies venudes. L'èxit és degut, sobretot, al single Berlin, una cançó comercial en un potent riff. Aquesta també tenia uns estàndards que la fan ideal per ser una cançó radiada. Mm-hmm. I sí, el tema va ser molt publicitat a les ràdios i a les discoteques. I moltes bandes el van adaptar als seus repertoris. Manhattan Transfer fa una versió vocal. I Quincy Jones, allà pels anys 90, se'n fa una versió hip-hop on participa el propi Joe Zawinul. Durant l'època dels treballs per a l'enregistrament de gira, el disc de la Joni Mitchell, el nostre protagonista s'enamora d'ella. La Tracy, l'esposa, no triga a descobrir la infidelitat, però el que farà que li demani el divorci serà una altra cosa.
Això no pinta bé, eh?
És per aquestes dates que ell depèn de les drogues, sobretot la cocaïna i de l'alcohol.
Hòstia.
Són els seus companys de viatge.
Companys xungos, eh?
Sí.
Ves en compte amb aquests companys de viatge perquè no acostuma a acabar bé la cosa.
No. Any 78, els Weather Report llencen al mercat Mr. Gone, on John Francis Yoko firma dues composicions, Punk, Jazz i River People. Mm-hmm. Si mirem la participació compositiva d'en Yoko, veurem que va minvant de manera inversament proporcional a la seva relació amb les drogues.
Hòstia.
Doncs el següent disc d'estudi de la banda, Night Passage, només firma una cançó, Three Views of a Secret, que serà el que serà l'últim disc de la banda, el Wither Report, de l'any 82, signarà només una cançó compartida amb Zawinul, Shorter, El Skyr i Thomas Jr.
Va anar cada cop a menys, no?, la seva composició.
El seu primordial caràcter extrovertit i excèntric comença a sortir-se'n de mare. Bromista i juganer, li agrada comportar-se com un nen. Les seves bromes esbojarrades s'amplifiquen fins a límits insospitats.
Uf, límits insospitats han de ser xungos, no?
Doncs mira, t'explicaré alguna.
Va, a veure.
Per exemple, se'n va de gira, no? Va, doncs a casa diu, bueno, em vaig de gira i torno...
Ja tornaré.
Quan torna apareix rapat, que el tenia, portava els cabells bastant llarg, rapat i en la cara pintada de negre.
Hòstia.
Uf. Una d'aquestes és que de tant en tant es desnudava a la via pública i anava amb pilotes pel carrer, per exemple. També així algú ja bastant conegut era que irrompia els concerts on havia estat el millor convidat i intenta pujar a l'escenari per tocar. Mm-hmm. Cosa que tampoc l'havien convidat per tocar, l'havien convidat per anar al públic.
Per anar a veure'l, però no es podia contenir, no?
Sí.
Veia que el baixista d'allà...
Que era molt dolent, que era millor, no?
Sí, ell podia tocar millor, no?
Sí.
Ja, home, això comporta problemes, eh?
Segur.
Té pinta que sí.
Segurament. Ja ho veurem. Mira, t'explicaré una anècdota que em va fer gràcia. Estan de gira, anaven en autobús, portaven un autobús de gira, no? Pues per tenir instruments i també
doncs, poder dormir allà,
sí. Els músics i tot. I, bueno, sí que estaven acostumats a les seves bromes, no?, els companys, i llavors, en d'aquests viatges, doncs, allò que, volien comptar amb ell per alguna cosa i comencen a buscar i no el veien per l'autobús. Allà hi ha mobles, en un superautobús, eh? Mm-hmm. Planta avall, pinta dall,
Els calaixos de la cuina, el lavabo petit que hi ha,
I no el trobaven.
No estava enlloc,
bueno,
no?
Van desistir, va. Una broma d'ell, segur que estava amagat sota algun sofà, vull dir, no sé.
Sí.
El cas és que quan arriben al joc on havien de tocar, estava allà esperant-los.
Hòstia.
Però ell havia pujat amb ells a l'autobús, eh? Mm-hmm. Ell anava amb ells a l'autobús. I de sota el torn allà. Què havia fet?
Un canvi de lloc instantani, no?, d'aquells...
Sí, però no mental, eh?
Ah, no?
No, vull dir, no.
I què?
Doncs va haver un cotxe que s'apropava a l'autobús, que eren uns fans. Uh-huh. I llavors van començar a fer gestos i tal. Llavors va saltar per la finestra i es va colar al cotxe.
Sí,
I es va dir, a més, avança'ls, que vull arribar abans.
Així arribarem abans, no?
Això serà una de les brometes que feia.
Vaya bromes, no?
Sí.
Això surt a les pel·lis. Això en alguna pel·li surt.
Sí.
No per arribar abans a un concert, però... El típic salta d'un camió a un cotxe i desactiva la bomba.
Exacte.
Sí.
Jo em sembla que era impossible, això.
No. És possible, a més, és possible sortir de gira i arribar abans que els teus companys.
Sí.
Perillós, però possible.
Però possible. Les festes cada cop són més llargues, de dies. La seva esbojarada vida recorda una mica la de Kid Moon.
Bromista...
Sí.
passat amb les substàncies... Sí. Ja, grans
volia,
artistes.
Sí, clar, qui volia estar de festa amb ell sempre esperava alguna nova bogeria. A veure que avui què en diu, no?
Això, a veure què toca, no? Francis, a veure sí. Què fa avui.
Però mentre aquests s'anaven a casa a descansar, vull dir, estàs de festa, 2-3 hores, 4 hores... Te'n vas a dormir. Però aquell tio continuava allà perquè venia una altra tanda de gent que volia estar de festa.
Sí, 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 sí.
I així, i una altra, i no parava.
La fiesta de la hòstia.
Exacte. El més preocupant és que el seu humor estava canviant, de forma cada cop més radical. Ara té moments de megalomania mística. I també que aquests moments van seguir de moments d'enfonsament total. Uf,
ja, tant estàs aquí dalt com aquí baix, no?
Muntanya russa d'emocions.
Ja.
I és en aquests moments, encara en l'any 82, que forma la seva pròpia banda, Word of Mouth, i signa un contracte amb Warner Bros. Per enregistrar el que seria el segon disc en solitari. És diagnosticat com a maníac depressiu, ingressat.
Rehabilitació, no? A veure si aconseguia...
Sí. En sortir, va acompanyat de receptes de fàrmacs que abandonarà aviat. Doncs afecten els seus músculs i li impedeixen tocar el baix com ell sap. Saps? Aquests efectes secundaris i
sí,
tal.
Sí, sí, destranquilitzants i tal, sí. I no...
Clar, el volia tocar a tope.
Sí, sí, sí. Home, ja que era el millor baixista del món.
Clar. La seva dona, veient la seva deriva autodestructiva, es separa d'ell. I, a més, li posa impediments per veure els fills. La indústria el veta. Els seus canvis d'humor el converteixen en una persona violenta. Els concerts cada cop són més impresentables. Toca en condicions deplorables. Borratxo, drogat, o directament ni toca. Hòstia. No es presenta directament.
Hòstia. Sí, home, perdona que et digui, però això no té pinta d'acabar gaire bé, això, eh?
Bueno, a veure, igual podem remuntar.
Bueno, igual sí, però no ho sé jo, eh?
Anem a pams. Tot això fa que ningú el vulgui contractar. Estem a mitjans dels anys 80. El nostre protagonista toca en petits clubs i dorm en un parc de Manhattan.
Hòstia, homeless o què?
Sí. S'ha convertit en un sense sostre. Pidola per cervesa. I sembla que li estava a viure així, doncs refusa l'ajuda de la família. S'ha instal·lat en un banc, molt a prop d'una canxa de bàsquet on de tant en tant juga algun partidet o remena la pilota tot sol. Ara la seva família són els rodamons i captaires de la zona. I què fa? Doncs toca el baix per ells.
Ah, bueno.
Que l'escolten. Bueno, o estan allà posats.
Sí, sí, estan allà i ell agafa el baix i toca...
Té també de Don Simon. Don Simon, no? Com seria?
Sí, sí, Mr. Simon.
Mr. Simon, això. Contaré una anècdota bastant desgraciada. I és que un dia que estava jugant un partit de bàsquet, quan torna al seu banc, que és la seva casa, sí. Les seves pertenències no estaven.
Uf.
S'ho havien emportat tot.
Hòstia.
Alguns lladres s'havien emportat tot, inclús el baix.
Uf.
Això era a mitja vida, és com a realitat.
Sí, sí, clar, sí, sí, sí.
Aquest baix, tu ja saps que a vegades hi ha robos, hi ha gent que roba instruments o no sé què, o tu vas al cas convers i et convertes i et trobes, hòstia, allò era meu, no?
Sí, a vegades, sí. Bueno, allò era meu, que ho vaig portar a vendre perquè necessitava pasta, però...
Aquest programa és patrocinat per cas convertes,
sí. Sí, i també trobes algo a vegades de dir, hòstia, aquesta guitarra no era com la que tenia aquell de grup que li van robar fa 3 setmanes?
Exacte. Sí. Doncs aquest baix va aparèixer en mans del Robert Trujillo, el baixista de Metallica.
Hòstia.
Bueno, ell diu que li van vendre.
Ja.
No, jo no sé res. A
mi me'l van passar, no?
Sí.
Vaig comprar per $4. Doncs... Era el mític Fender Jazz Bass sense traces.
Sí.
Ja. I li va tornar o no? O el va aconseguir...
Li va oferir. Però no sé què va passar. És que ara no recordo si li va oferir quan ja estava mort.
Hòstia.
Pues, vull dir, alguna cosa va passar. Igual
el va portar a la tumba, no?
No?
El va portar a la tumba i com sí. No va haver-hi contesta, doncs se'n va anar tocant Metallica amb aquell baix. No?
Home, podia haver deixat el baix allà, igual que la tumba de Jim Morrison, no sé si s'ha anat, que estarà allà els cigarros que li tiren, no? Doncs tens un baix i el deixes allà.
No he anat, jo no he anat. Sí, home, fiques el baix allà i li vas tirant aigua, no? Cada cop que vas, com les flors, no?
Sí, exacte.
Ja.
Sí.
La qüestió és que va aparèixer a mans de Robert Trujillo, no?
Sí.
Bueno, bones mans va caure, per això.
Sí. A setembre d'aquell mateix any, estem parlant del 87, roba un cotxe.
Hòstia.
I què fa? Doncs que se'n va conduir per unes pistes d'atletisme amb el cotxe.
Hòstia, a fer els 400 metres...
Sí.
Clar, 400 és tota la pista, eh? Potser volia fer els 100 metres més ràpid que Usain Bolt.
Sí, clar, tu volies fer ràpid.
En aquella època no existia encara.
Ja. El tema no... No important... Bueno, sí que és important, però és que no tenia carnet, de cotxe, tampoc, a més.
Bueno, per anar en una pista d'atletisme potser tampoc necessites carnet.
Ah, igual va ser.
Només has de girar en una direcció.
Clar.
I a més, si ho fas guai, poses el freno de mà a la curva, acceleres, i però, fas però igual aquest, drift.
Que igual aquest home no estava tan malament com em semblava. Vull dir, igual va anar-se allà a la pista pensant no anar com, per on hi ha gent.
Ja, com no tinc carnet, millor que vagi allà, que almenys allà no em diran res. Ja, hi havia atletes corrents, per això o no?
Hòstia, aquesta dada no la tinc, eh? Jo crec que no.
No, si n'haguessin hagut, mort, hagués, ja hagués sortit a tots els diaris de l'època.
Segurament,
no?
Segurament. A l'11 de setembre surt de la presó i se'n va cap a un concert de Santana. Estant allà, intenta pujar a l'escenari. Bueno, això que li agrada ell fer. Sí, però sí, clar, sí. El fan fora. El fan fora. No, 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 aquí no pots entrar. Bueno, el fan fora.
Però per què? No sabien que era millor baixista del món?
Bueno.
Ja, però Santana no li mola.
A l'estat en què aniria, suposo que...
Ja.
Llavors se'n va cap a un altre local i diu, mira, aquí sé que també fan concert, aquí entraré a tocar. I a la porta del local, bueno, no va passar de la porta, un tal Luke Hammond, que era el porter del local, en veure les seves intencions d'entrar de gratis allà i tal, el va colpejar. Segons ell, li va donar un cop de puny i ell va caure allà desplomat. Però clar, hi havia testimonis que deien que havia sigut més d'un cop, que li donava un cop, aquell s'aixecava, no volia picar-li ni volia fer res, i tornava a rebre un cop, i així diverses vegades, repetides ments. Això va arribar a judici. I aquest home deia que no s'havia donat un cop de puny. El cas és que ell, el nostre protagonista, va ingressar a l'hospital amb commoció cerebral, dents i ossos de la cara trencats, un braç trencat, un ull fora de la conca.
Hòstia, tot això amb un cop de puny, no?
Amb un cop de puny.
Un cop de puny super saiyan, o sigui, hauria de... Igual va acumular tota l'energia allà. Sí, no? I d'un cop li va fer tot això, no? Trencar un braç, treure-li un ull, trencar-li les dents i convulsió cerebral.
Tot d'un cop de puny.
S'ha d'anar en compte amb la seguretat dels bars, eh?
Sí.
Cuidao.
Va estar en coma i en respiració assistida. I després va tenir un vessament cerebral. La família volia mantenir-lo, a veure si tornava en si, però va tenir un vessament que ja va ser algo una mica més complicat. El 21 de setembre és desconnectat de la màquina que el manté respirant i mor. John Francis Jacob Astorius III. Que descansi en pau. Thank you.
Hasta aquí l'afinador.
Bueno, Uri, avui què ens portaràs?
Bé, César, avui et porto una cosa que és bastant espectacular. Jo ho he trobat, em va sortir de casualitat, ¿vale? I ho he trobat, pues això, no sé, mirant... Aquest com m'ha sortit a Twitter, com si diguéssim, ah. A el que era Twitter, que ara és X.
Sí.
Doncs m'ha sortit a Twitter. I diuen que potser és la millor cançó del 2023
ah.
o del 2024, perquè ostres, ha sortit ara fa poc. Llavors, jo si vols te la poso i fem un petit anàlisi a veure què et sembla.
D'acord, em sembla perfecta.
Va, doncs tiro i tu em dius el què.
Anem
no
allà.
La posaré tota, ¿vale? Perquè, perquè és bastant llarga, però posaré un tros i ja ens farem la idea.
Molt bé.
Va, doncs pues, a veure què sona.
Endavant. Papi, si tu me como el perro bebe agua.
Això és el que he trobat aquesta setmana. Què t'ha semblat?
Vols que et digui què m'ha semblat?
Sí, sí.
Saps què? Que escoltant-ho... Ah, no parlaré de música, no, es parlaré de la poètica.
Sí.
Vull dir, saps els exàmens de literatura?
Hòsties.
A l'institut.
Sí.
Vull dir...
Sí, sí, algú em sona, sí.
Sí, vull dir, és com si m'enfrontés a un test de Góngora, vull dir, és Hòsties. Tan profunda la poètica que no acabo d'entendre-la.
Ja, 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 ja.
M'enfonso.
T'enfonses.
A la profunditat, sí.
Hòstia, ja, cuidao amb l'aigua, no t'enfonsis gaire sí. en l'aigua.
No, no entès res, no entès res.
No has entès?
No, no sé què vol dir això del perro que beu aigua, no, no.
Ja, home, és fort. A més, jo ara sí que et parlaré una mica musicalment. Mm. Bueno, és com una, és com un, com una bachata, sembla una bachata i tal. Una mica de desafinació dels vents i això. I, home, en quant a la lletra, és profund fins a un punt, eh? Perquè, papi, si tu me ames, hazme como el perro bebe agua... Ja. Papi, si tu... A més, ho repeteix per
és una força, no? És una força poètica que no acabo d'entendre. Vull dir, segurament
ja.
aquesta persona en sap molt de literatura.
Psst, podria ser, podria ser. De fet, bueno, són un grup que són uns quants músics, estan tocant en directe. La noia que canta toca l'acordió. Mm. Espera, mira, un moment. Jo crec que...
Sensacional.
És sensacional. No cal buscar-li tampoc tres potes al gat, no? O sigui,
sí.
Està clar. Mm. Papi, si tu me ames, haz como el perro
bebe agua.
Bebe agua. Mm. I ho repeteix per si un cas. Papi, si tu me ames, haz como el perro bebe agua. Això és el que he trobat aquesta setmana.
Doncs molt bona feina, Uri.
Gràcies, gràcies.
M'ha encantat.
Sí, a veure, no m'ha costat molt trobar-ho, eh? Jo estava per allà mirant el Timelight, no? Que es diu el Timelight. O... Yeah. I em va sortir... Possiblement la millor canció de 2023 o 2024.
Doncs no m'estanyaria, eh?
Vaig clicar en plan, hòstia, a veure què tal. I sí, sí, em vaig quedar sorprès.
Sí.
I llavors he portat a l'afinador perquè crec que era el lloc adequat on posar
bé,
aquesta cançó.
Sí, sí. Es nota que els nostres programes tenen molta qualitat.
Qualitat sonora, qualitat musical i
Suprema.
Qualitat poètica. Mm. Així doncs, acabada aquesta secció, jo aniria directament a la següent.
Ven a ensayar a Universal. Ensayar a la Universal.
Oh yeah, oh yeah, oh oh. Oh yeah, oh yeah, oh oh.
Bé, Uri, tornem a la nostra secció. Cada cop m'agrada més aquesta secció.
Sí, avui tornem a la... Bueno, tornem no. Avui a la secció de grups de la Universal.
Mai falta aquesta secció. Sempre
no, sempre sí. Està. Sí, sí, clar. Així fem... Publicitem els grups sí, que sí. Estan aquí i els hi donem una mica de...
Sí. Vull dir una cosa que em fa molta il·lusió. Perquè, clar, jo ja sé que em parlaràs d'alguna cosa que m'agradarà.
Sí.
Perquè, saps, quan vam començar amb aquesta secció vaig pensar, quan portem... 10 programes, hi ha grups de qualitat, bona qualitat. Hòsties, és que anem fent i me n'adono que a l'Universal hi ha hagut i hi ha grups molt bons.
Sí, és que a veure, amb els 27 anys que porta la Universal oberta, clar, per aquí ha passat moltíssima gent, moltíssims grups.
Sí, sí, sí.
Hi ha de millors i n'hi ha que igual no ens agraden tant, però realment perquè han passat molts grups
sí, sí.
I molts de molt bons. Mm-hmm. I avui justament et parlaré d'uns que es diuen Marinero Coll.
Oh!
Saps qui són o què?
Deliciós. Sí, m'encanten, m'encanten.
T'agraden molt, no?
Soc fan d'ells.
Ja m'ho imaginava, Mm. De fet, mira, jo molts cops aquesta secció, no és que la improvisi, però com sé dels grups que parlo...
De vegades sí, eh?
De vegades una mica, però com sé dels grups que parlo, doncs, bueno, explico la història i a vegades també em poso en contacte amb ells per si em volen enviar alguna cosa i tal. I aquest cop els Marinero Coll, de fet, l'escrit que ens han fet arribar, crec que defineix també la banda, que avui t'ho llegiré, perquè no m'ho puc aprendre de memòria, perquè no m'ho puc aprendre de memòria, però m'ha agradat molt la descripció que fan del seu grup. I com jo no els coneixia... Vull dir, sí que vaig conèixer grups que van sorgir després de Marinero Coll, entre pràcticament els mateixos components. Els grups de després sí que els vaig arribar a conèixer, mm-hmm. però aquests no els vaig conèixer. Llavors, la descripció m'ha agradat molt. I mira, per començar et diré que la banda Marinero Coll va ser una banda que va funcionar a Barcelona des de l'any 1999, és a dir, el segle passat, eh? Estem parlant del segle passat, fins al 2002, vale? Uh-huh. I eren tres paios. El Pep Frías, que també l'anomenen Pez, a la veu i les guitarres, el Jordi Rodríguez al baix i algunes veus també, i el David Gotor, que l'anomenen Goti, a la bateria. Uh-huh. Vale? Llavors, el Jordi havia tocat amb els altres dos grups anteriors i tots tres havien coincidit en una banda que es deia Antonio's Machine. Vale? Un projecte efímer que pretenia fer versions de cançons bizarres i que va durar un assaig.
Bueno,
què et sembla?
Doncs mira, que hi ha molts grups que podien haver durat això, un assaig.
Sí, exacte. No, i potser segurament hi ha més grups dels que creiem que van durar un assaig només.
Segurament.
Però aquests ho van tenir clar, van fer un assaig i després no se sap per què, però el grup no va seguir endavant. Mm-hmm. Llavors, mesos més tard, van parlar de formar una banda amb temes originals. Llavors, el resultat inicial van ser cançons de factura relativament pop que pretenia agermanar les divergències musicals dels tres components. Uh-huh. És a dir, cadascú tenia els seus gustos, tenia les seves preferències, però van intentar dir, entre els tres anem a fer uns temes que ens convencin a tots. I anava des del post-punk i la new wave fins al progressiu i a la psicodèlia. És a dir, un ventall bastant ampli. Amb el pas dels mesos, les composicions van anar assolint complexitat i foscor alhora. Mm-hmm. No eren temes qualsevols, podríem dir. El debut en directe va ser el Mas Guinardó, i des d'aquella primera actuació va quedar palesa la peculiar posada en escena del trio. Era curiós perquè els tres músics es posaven en línia a l'escenari, el bateria estava al mig, el baixista estava a la banda esquerra i el Pez, el guitarrista, assegut al cantó dret. Mm-hmm. Els tres en línia. Poc després, a l'any 2000, van publicar un primer àlbum sense títol. Mm-hmm. No tenia títol. Eren 7 cançons amb lletres pròpies o adaptant autors com Borges o León Felipe i on potenciaven el minimalisme de la seva proposta inicial. És a dir, cada cop més minimalista. Intentaven anar a la mínima expressió possible. Allà hi havia cançons icòniques de la banda com Parricidio, Verlos Volar o Criatures de los Espejos. Aquests temes, les bateries van ser enregistrades a la capsa del Prat i la resta a una consola de 8 pistes que tenia el Pep.
Ah, saps? Em sona molt bé.
Sí, s'ho van currar.
Parricidio lo cantava el Jordi, encara me'n recordo d'aquesta cançó.
Ostres.
La cantava el Jordi, sí.
Jo no sé si l'he arribat a escoltar.
Tenia un toque punk.
Clar, és que eren una mescla d'estil, no?
Sí.
De les influències que tenien. La fórmula del segon àlbum, també sense títol, va ser semblant, però amb una proposta més madura i elaborada. 10 cançons amb clàssics de la banda com Herrumbre, Doyers Street, Nens a l'exèrcit republicà o Girones. Novament, adaptant autors com Fonollosa i un altre cop Borges. La producció va ser novament feta a la capsa i a casa del Pep. Encara minimalista, va guanyar complexitat en composicions com Cadàver o Siete. Són temes que mm-hmm. s'han d'escoltar en profunditat i, hòstia, sí. veure-li la màgia que tenen. Van ser anys on la banda es va prodigar en directe a l'àrea de Barcelona i van obrir per grups com No More Lies o Norwich. Mm-hmm. Va ser el 2002 on certs conflictes interns, coses que passen a les bandes, van començar a incidir al si del grup, troncant la gravació d'un tercer àlbum de que han quedat maquetes i enregistraments en directe que deixaven bastant clara l'evolució cap a una visió molt particular del rock progressiu, més propera al moviment rock in opposition que als clàssics del gènere. I a poc i en silenci, el Marinero es va fondre amb la boira.
Oh.
Això és molt poètic, eh? M'ha agradat molt quan ho he llegit. Una mica més tard, el Jordi i el Pep van transmutar en rockers a la banda Higgins, després coneguda com a Fashion Corps, i encara més tard com a Clavícula.
Sí.
El carismàtic Goti, el bateria, va rondar uns anys entre el bosc i les bardisses, fins que va desaparèixer. Alguns testimonis parlen de vida monacal i d'altres d'abducció celestial.
Ostres.
Això... dit per ells.
Jo me'l vaig trobar un dia a ell, quan ja, no sé, ja Marinero Coll ja no funcionava, en un concert de Juan Perro.
Ah, hòstia. Sí.
Després va anar esvaint entre la gent i va desaparèixer.
Hòstia, aquest té tendència a la desaparició, no? Sí. Bueno, tot aquest material sonor, els dos àlbums publicats i el recull de maquetes, es pot trobar juntament amb moltes altres bandes interessants a un segell que dirigeixen el Pep, el Pez, i el Jordi, Bastianes Label. És un lloc on tot pot ser escoltat i descarregat de franc. Mm. Això, si un cas, posarem a la descripció del podcast, ho posarem, perquè realment hi ha propostes...
Podem posar l'enllaç, no?
Sí, l'enllaç del Bastianes Label.
Hi ha propostes molt bones, sí.
Hi ha propostes molt interessants i sí que és com una part molt underground de la música Barcelona, la part del Llobregat i tota...
És una feina molt maca, perquè això... Jo els conec i ho han fet per amor a l'art.
Sí, sí, amor a l'art.
Una feina que tenen aquí...
Recopilació de bastants grups, o sigui, sí. Hi ha d'haver-hi, bueno, 40, 50, 60 grups.
Sí,
tot de franc per escoltar o per descarregar. Mm-hmm. I ara us deixarem amb un tema dels Marinero Coll, que espero que us agradi, i ja et dic, podeu trobar tot al Bastianes Label.
Criatura de los espejos.
Perversions.
En aquesta secció, com ja sabeu, posarem una versió d'un tema conegut. Llavors, si voleu, podeu participar allà on us trobeu, pot ser a YouTube, allà on podeu fer comentaris sobre el podcast.
Sí.
Doncs estaria bé que participeu, doncs, dient dades sobre aquesta composició, no? Per exemple, qui és l'autor de la composició, l'intèrpret en el seu moment, de l'original, i qui farà aquesta versió. Així doncs, us deixem amb aquesta cançó. Bon dia.
Bona tarda.
Bona nit.
Adéu. Adéu.
The sorry seems to be